Bona tarda, avui és dilluns i això torna a ser La Banqueta, programa de Ràdio Calella Televisió que com cada dilluns us porta la informació esportiva. La Banqueta d'estiu, ja ho sabeu, que com aquestes últimes setmanes doncs ens dediquem a parlar, a conversar amb gent a la qual no podem fer-ho de manera més tan distesa com ho podem fer a l'estiu, que baixa una mica les revolucions esportives a casa nostra. I avui també tenim una entrevista molt interessant, que després en el sumari la Estefania. Bona tarda, com estàs tot a tu?
Molt bona tarda, molt, molt bé.
No, com sempre dic, no era una pregunta, era una afirmació. Avui, interessant entrevista, i ens anem molt lluny, pràcticament.
Sí.
Bueno, pràcticament, doncs anirem a l'altra punta, a l'altra punta del món,
A l'altra punta del món.
Sí. Molt bé, molt bé. Avui crec que serà molt interessant del que parlarem. Escolta, què tal el cap de setmana?
Bastant bé, el vaig començar del concert i l'he acabat de concert.
Concert?
Sí, vaig anar a mirar. Divendres vaig anar a Sant Feliu a veure el Manuel Carrasco.
Ah, Manu Carrasco.
Ah, sí?
Bé. Saps que amb Manu Carrasco jo vaig estar parlant una vegada?
Ah, sí?
D'una manera molt...
casual.
Sí, en una discoteca. Estava... bé, no sé si...
En quina discoteca?
A Girona. Sí, sí, a Girona. Ostres, que ara no sé si es pot dir això. Bueno, ho diré. Estava miccionant.
Ah.
I em vaig girar. Imagina la situació.
I era ell?
I miro l'esquerra i dic, hombre, Manu.
Sí o què?
Sí. Tu per aquí, enfeinado, I res, vam conversar un momentet, era l'època d'OT, del Manu Carrasco, a més és un tio que m'agrada molt a mi perquè és del Barça. Els que siguin de l'Espanyol i de la penya i així, doncs, sento, el Manu Carrasco és culer.
Això no ho sabia,
Doncs mira, ja ho saps.
I
a Sant Feliu de Guíxols, molt a la vora, doncs, d'on vaig tenir aquesta experiència carrasquística.
I després ahir la Rosario.
Ahir la Rosario. Molt bé, molt de folclore, tu,
Sí, aquest cap de setmana, sí.
I què tal, Pineda? Va aguantar bé els escenaris, tot
correcte? De moment, sí.
Molt bé,
de moment, sí, encara no ha caigut cap.
Jo vaig a veure l'Alfonsi.
Ah, sí?
L'Alfonsi, sí.
Mira, aquest no, el vaig escoltar. M'anava
fixant més l'escenari que no pas res. Hem de sortir corrent, però molt bé els concerts. I a banda de tot plegat, doncs, esportivament, déu-n'hi-do, Bé, aquest cap de setmana.
Molt bé. Sí.
Molt futbol.
De moment hem començat bé.
Pinta bé la cosa.
Aquest que tenim ho tenim bé. Ara que no s'esponsi.
Encara queda molta competició, molta temporada que encara no hem engegat. El que sí que podem fer ara és engegar el programa. Però abans...
dic que demà ens poden tornar a escoltar a les 6 de la tarda.
La Banqueta amb Badó i Txar.
Doncs ara sí que és moment de saber el context del programa. Exactament, desvetllarem tot plegat. Estefania, tu mateixa.
Sí, ja avui ens atrem al programa parlant de futbol, on el club de futbol Calella ha aconseguit la seva primera victòria en pretemporada davant del Tordera. I seguidament repassarem el Memorial Jordi Bats, que s'ha disputat aquest cap de setmana aquí a Calella, i l'entrevista que tindrem aquí a l'estudi en Joan Coy i en Quique Gonzalo, que han estat a la Xina com a monitors de bàsquet i ens explicaran quina és la seva experiència.
Hem de dir que el torneig Jordi Bats és...
de vòlei platja.
De vòlei platja.
Això m'ho he menjat.
I comencem, com deia l'Estefania, parlant de futbol. El club de futbol Calella afrontava aquest cap de setmana el segon partit de pretemporada amb moltíssimes baixes, bones sensacions i bon resultat.
Sí, tot i les múltiples baixes en aquest inici de pretemporada, el club de futbol Calella va aconseguir la primera victòria contra el Tordera per 1-2. Els calellens van avançar-se en el marcador, però els locals van aconseguir arribar a la mitja part amb un empat a 1. A la represa, els calellens van aconseguir el gol de la victòria. L'entrenador calellenc Jordi Cantano es va mostrar molt satisfet per l'actitud i la progressió de tot l'equip i les moltes baixes importants que té el nostre conjunt. De moment, el club de futbol Calella suma un empat contra el Malgrat, equip que milita en una divisió superior, i una victòria al camp del Tordera, un conjunt de la mateixa categoria que els nostres i que s'ha reforçat amb el clar objectiu de pujar.
Doncs bon resultat els de Jordi Cantano, que jo el mateix dissabte podia parlar amb ell, es mostrava molt satisfet per l'actitud de l'equip, com molt bé has dit tu en aquesta notícia. A més, em va passar un vídeo de com pretenen jugar i la veritat és que, home, es pot veure bon futbol aquesta temporada a Calella. Els de Jordi Cantano, que múltiples baixes, fins a 10 baixes importants la que ha patit aquest inici de temporada l'equip calellenc. A més, doncs, ara ja estem, però té una plantilla molt llarga, com dèiem la setmana passada, i ara ja aquesta setmana sí que hi haurà la decisió de fer el que en diuen els descartes. Per tant, ja quedarà la plantilla que Jordi Cantano vol per aquesta temporada. Bones sensacions, doncs, pel Club de Futbol Calella, que va aconseguir aquesta primera victòria de la pretemporada al camp del Tordera. I aquest cap de setmana hi ha hagut vòlei a Calella, moltes pistes de vòlei platja, amb aquest memorial Jordi Bax.
Sí, dissabte a les 10 del matí es va donar el tret de sortida en la celebració del 12 memorial Jordi Bax, que ha deixat una sensació molt positiva a l'organització de vòlei platja Calella. Finalment, han participat 30 equips, 24 en categoria absoluta i 6 en sot-16. Un total de 150 persones han participat i, per exemple, dissabte es van jugar 120 partits de vòlei. Un memorial que ha permès utilitzar 4 camps fent grups de 6 de diferents categories i, sobretot, prioritzant l'ambient, el respecte entre participants i la competitivitat. Valors que representen el jugador desaparegut Jordi Bax. Enguany, en les dues categories, els guanyadors dels equips han estat l'Arenys de Mar contra els calagencs. La Sílvia, la vídua de Jordi Bax, que va assistir al memorial, va expressar als micròfons de Ràdio Calella Televisió el seu orgull per les dimensions que ha adquirit en l'esdeveniment.
Per mi és una gran il·lusió, com bé has dit, una cosa que va començar així en petit comitè, amb els amics més íntims de tots els estius, estar aquí jugant a vòlei, doncs la cosa ha anat creixent, no? Llavors doncs és un orgull, no? I bueno, me sento molt feliç que cada any doncs vingui més gent, que vulguin participar, que vulguin recordar-lo d'aquesta manera, que bueno, era el seu esport favorit i segur que estaria supercontent que la gent vingués aquí, s'ho passés molt bé i que any rere any doncs la cosa va cada cop a més i més gent vol participar i trobo que és una manera molt maca de recordar-lo.
L'associació Vòlei Platja de Calella, organitzadora del memorial, donat el bon ambient i la gran acollida d'aquest any, ja està pensant en com millorar la seva pròxima edició.
Molt bé, i acabarem aquesta primera part del programa La Banqueta parlant d'handbol, ja que ja estan definits alguns dels partits que jugarà la Unió Esportiva Handbol Calella aquesta pretemporada.
Sí, les primeres dates seran el 31 d'agost a les 4 de la tarda contra el Sarrià, a la pista del Sarrià.
Sarrià B,
Sarrià B.
Recordem que el Sarrià, a l'A, és l'equip que entrena Salva Puig, el fins ara entrenador de la Unió Esportiva Handbol Calella, que se n'anà cap a Girona, i els calellencs jugaran contra el B del Sarrià.
El segon partit serà el dia 8 de setembre, a un quart d'1, a la pista del Sant Cugat. El tercer partit serà aquí a casa, contra el Poblenou, el 14 de setembre a les 8, i el 15 de setembre se jugarà un quart partit a les 6 de la tarda enfront del Palau Tordera.
Sobre l'handbol, sobre la Unió Esportiva Handbol Calella, es volem anunciar que el proper dilluns tindrem una entrevista àmplia per conèixer el nou entrenador de la Unió Esportiva Handbol Calella. Ja el vam tenir mitjançant el telèfon fa unes setmanes, quan es va saber el seu fitxatge, però tindrem aquí a l'estudi per parlar amb el Toni Guijarro. Això serà, però, el proper dilluns. Ara, el que farem és entrar dins l'apartat de l'entrevista d'aquesta banqueta d'estiu, on parlarem amb el Joan Coll i el Quique Gonzalo, que han estat a la Xina entrenant jugadors de bàsquet. Tot plegat abans, però, una petita pausa per la publicitat.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix.
facebook.com/radiocalella.
Twitter @radiocalellatv. Participa.
radiocalella.cat.
Interactua amb nosaltres. Radio Calella. Textos, àudios, 107.9. Fotos, vídeos. Radio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Doncs continuem amb el programa i, com bé us dèiem al principi, és l'apartat de l'entrevista. Donem la benvinguda a la gent que ens està seguint a través de les nostres xarxes socials, a través del Facebook Live, i que sabeu també que podeu seguir aquest programa, com sempre, cada dilluns, al 107.9 de l'FM a Ràdio Calella. És moment de parlar de bàsquet, i de bàsquet a la Xina, amb dos joves maresmencs de calellenc que han estat a la Xina entrenant a nois ens expliquin a veure com ha anat i què feien allà. Ells són el Quique Gonzalo i el Joan Coll. Què tal, nois? Bona tarda.
Bona tarda.
Ara comentàvem, aquí fa calor l'estudi, però a la Xina també heu passat molta calor, no?
Això per nosaltres és gairebé mig hivern, fresqueta.
Acorda que quan havíeu arribat a entrenar allà?
Doncs no ho sé, jo crec que una mitja 30, 30 i molt.
Sí, més sensació, la humitat i la sensació tèrmica era alteta.
Era molt bèstia.
Molt bé. Escolta, home, com ha anat això que heu anat a parar a la Xina a entrenar joves jugadors?
Mira, l'any passat hi havia, bueno, a través de contactes i tal, hi havia un grup de Shenzhen que van venir aquí a Catalunya i ells, la seva idea era, bueno, va ser anar a diferents clubs i van anar en el Joventut, van anar al Mollet i llavors volien fer alguna cosa aquí a Calella. Al final no va poder ser, o no es van acabar de posar d'acord amb el club i tenien la il·lusió, perquè ells estaven aquí hospedats, de fer alguna cosa aquí, no? Llavors, amb mi van fer dos entrenaments durant el juliol al matí i llavors amb la noia que vam tenir relació, doncs aquest any vam tornar a parlar, Joan, que volem fer alguna cosa i volíem portar gent cap aquí, però per les dates no acabem de quadrar-ho i llavors va sortir la idea boja de, bueno, i si vens cap allà, no?
Si Mahoma no va a la muntanya, la muntanya se'n va cap a Mahoma, pues, o una llavors, cosa així.
Pues sí, a veure com ho fem, tal. I vam començar a lligar, vam fer reunions, va venir un dels membres de l'empresa xinesa cap aquí i ens vam posar d'acord i ells me deien que els hi feia il·lusió que vingués algú a ajudar-me i llavors va ser quan jo vaig posar-me en contacte amb en Quique i vaig dir, va, que ens anem d'aventura.
Molt bé. Què tal, l'aventura?
Espectacular, jo crec que per sobre una mica fins i tot de les expectatives, perquè, bueno, és el que dèiem, no? És tan lluny que per molta il·lusió que ens podia fer no sabíem exactament què ens hi podíem trobar. Podria haver sortit una cosa i ha sortit una altra molt positiva.
Què tal el nivell de bàsquet en aquestes contrades?
A veure, clar, van passar per les nostres mans molts nens, no? Al llarg d'aquests dies era... L'estil era com un campus que faríem aquí, continuat, matí i tarda. L'únic que hi havia diferents opcions, llavors hi havia jugadors que venien només matí, uns només tarda, uns matí i tarda, va haver-hi alguns que només van venir al cap de setmana, però bueno, el nivell no era un nivell molt alt, no? Però, ostres, al final el que ens movia cap allà no era d'anar a conèixer el LeBron James de la Xina, sinó...
Exacte, ara molt més potser la predisposició que no la qualitat, no? Perquè, bueno, suposo que també per això ells tenien ganes de que algú europeu o català anés cap allà a ensenyar cosetes, no?
Ara estem veient, els que ens estan seguint a través del Facebook Live, estan veient imatges d'aquesta estada, d'aquests entrenaments a la Xina. Què destacaríeu més dels jugadors i dels nanos xinesos envers vostre en relació als nanos... també cents, per no dir milers de nanos que han passat per les vostres mans entrenant aquí a Catalunya.
Home, la il·lusió per aprendre, no? Potser seria les ganes d'aprendre i que, home, era difícil perquè ells no entenien absolutament res d'anglès, llavors van contractar una noia que ens feia de traductora, llavors ella ens anava a traduir, no? I llavors la il·lusió que ells tenien, aquesta tensió que tenien, tot i que no en tenien absolutament res, no? Però bueno, amb els gestos, amb els exemples, pues, t'acabes entenent.
S'acaba. El bàsquet, diguéssim, sí, que és universal. Sí. Escolta'm, però de totes maneres, sense buscar un gran nivell tècnic, la Xina és una potència mundial a nivell d'esports, bàsicament, perquè són molts, i on hi ha molts es pot triar, no? A mi a Calella sempre dèiem, Joan, tu saps, no trobem gent alta, a Badalona en tenen molts, o a Mataró, perquè hi ha molta gent, i a Calella, com que són menys, doncs
són menys.
No hi ha gent alta. Com heu vist el nivell general de la Xina, del bàsquet?
Era just el que va comentar un cop estàvem allà, no? Que dèiem, clar, ells tenen la sort de ser tants milions que poden fer una tria molt bèstia, no? Clar, nosaltres vam estar un dia també a la tarda amb una altra acadèmia, de la mateixa organització, per dir d'una manera, i allà hi havia diferents jugadors físicament amb pèl diferents, no? I deies, ostres, ja vas tocant una mica de tecles i clar, si són milions, doncs clar, a l'hora de fer seleccions o equips potents, ho tenen més fàcils que la nostra zona, no? Això està claríssim. I clar.
Sí, no? I que quan va haver-hi aquesta conversa, perquè va haver-hi un dia que vam dir, va, amb els entrenadors anem a sopar fora i aprofitem per parlar de bàsquet, però més relaxats, no? I és el que els deien, ostres, sou molts. Però també ens deien que clar, que hi ha molts nens, és veritat, i moltes nenes, però també n'hi ha molts que estan obligats o acompanyats pels pares de has de fer un esport, no? Llavors, el percentatge de gent motivada pel bàsquet potser no és tan alt com ens sembla a nosaltres.
Ja seria el futbol també una mica l'esport rei? O el tenis taula?
O el badminton, eh?
El badminton, sí. Nosaltres a l'escola on estàvem era un estil tipus el JAC de Girona, on hi ha diferents disciplines esportives, i bueno, a part de camps de bàsquet hi havia de badminton, hi havia d'atletisme, hi havia camps de futbol, una piscina com la de la Creu Groga, no? De 50, i llavors hi havia moltíssima gent que anava passant al llarg del dia, tot i estar de vacances, no? Llavors és una escola on els nens també hi poden dormir, i a més hi ha totes aquestes instal·lacions, que era molt gran.
És interessant això que dius de les instal·lacions. Ara anava a preguntar per les instal·lacions perquè fa poc vaig escoltar una entrevista al que havia estat seleccionador coreà de bàsquet, que no recordo si era català o espanyol, vaja, de l'estat espanyol, i ell deia que les instal·lacions allà a Corea, és la Xina, vull dir que potser Corea és més tancat, tenen unes instal·lacions increïbles, és a dir, hi ha un pavelló només per bàsquet, pavelló de 10.000 persones, un pavelló només per handbol, de 10.000 persones més, un pavelló per futbol sala, 10.000 persones més, un camp de futbol. Les instal·lacions en allà, del govern cap a la gent que vol fer esport, què tal?
Home, el que vam veure nosaltres, tant el que veiem cada dia com per després, que nosaltres un cop estàvem allà, a mans de romàntics del bàsquet, allà a Guangzhou, la ciutat on estàvem, és seu del Mundial, i clar, de seguida que vam poder anar a veure el pavelló, que era un pavelló, bueno, considerable. Sota també hi havia una acadèmia i tenien un, bueno, tenien un pavelló intern molt, molt maco, i bueno, hi haurà de tot, també, m'imagino jo. Uh-huh. Que, però bueno.
Estaven interessats pel Mundial que comença a finals?
No, zero.
Ni ho sabien, no? Com a Estats Units, que juguen un Mundial de bàsquet.
El conserge del pavelló on serà seu Mundial, que jugarà a Espanya, la casualitat, no sabia. Quedava un mes per jugar. Nosaltres li vam haver de dir el que faria ell d'aquí un mes. Increïble.
Que volia un tio molt alt, que es diu Marc Gasol, no?
Exacte, li vam dir, mira, una pilota de bàsquet.
Quan vam preguntar, perquè ens feia gràcia, no? Vam obrir el mapa amb els nostres entrenadors i els vam dir, volem anar a veure la seu, que encara no se sabia que jugaria a Espanya, no? No sabíem de què parlàvem, no? Home, i els vam acabar descrivint, no? De dir, ha de ser un pavelló molt gran.
Clar.
No? I llavors ens van dir, bueno, pues, deu ser cap allà.
Sí,
i vam anar allà,
van dir, deu ser aquest. Ah, vale.
Després a fora sí que és veritat que hi havia un cartell molt gran,
sí.
També hi havia el típic rellotge que va fent el compte enrere, no? Mm. Però allà no... La pista que és exterior estava molt bé, i llavors quan vam anar on te jugarà no hi havia res muntat. El noi ens va dir, no, encara no hi ha res muntat. I era un Palau Sant Jordi, no? Que no hi havia
absolutament
res.
Us recordem que som els de La Banqueta, els de Ràdio Calella, el 107.1 de l'FM, que també ens podeu seguir a través del Facebook Live. Estem conversant amb el Joan Coll i el Quique Gonzalo, que han estat a la Xina fent d'entrenadors de bàsquet, i estem parlant de la seva experiència. A banda de bàsquet, els nanos, potser he vist nanos que eren petits, no sé si teníeu relació a l'hora de poder parlar amb ells, s'interessaven de com es vivia, o m'imagino que els entrenadors sí, de com es vivia o què fèieu a Europa?
Sí. Sí que tenen interès, perquè ells ho veuen molt lluny, primer de tot.
Igual que nosaltres, no?
I clar,
inversa.
Però nosaltres... el nostre internet, no? Ens permet veure moltes coses, i
correcte,
ells sembla que visquin en un altre món, no? Perquè clar, ells no veuen vídeos de la NBA, sí, no? Però tota aquesta lliga europea, tot aquest, ells no hi tenen tant d'accés, i llavors clar, ells preguntaven molt. El contacte el vam tenir molt amb els nens que dormien allà on nosaltres dormíem, també,
els
no?
Més grandets, potser.
Perquè no tots, o sigui, els 100 i pico nens que van passar per les nostres mans, no tots dormien on dormíem nosaltres. I llavors amb aquests que podíem coincidir més, que els veiem en les hores de lleure i en els àpats, era quan podíem aprofitar per...
Els que més o menys haurien tenir 13, 14, 15 anys, que ja disposen de mòbil i que ja tenen en la guita aquest, hòstia, què passa, no? Vaig buscant, remenant, inquietuds.
I què és el que més els interessava, o què és el que volien saber de l'exterior de la Xina?
Senzillament que hi havia fora de la Xina.
Què hi havia?
Sí, perquè jo crec que situar Barcelona, hi ha prou feines, jo crec que a Europa els hi quedava molt lluny. O sigui, nosaltres després d'aquesta experiència vam passar uns dies a Hong Kong, que estava una horeta i per ells anar a Hong Kong era com el que va a nosaltres, el que va a Moscú, no? I dius, ostres, com és possible, no?
Clar, era... O sigui, el trajecte fins a Hong Kong era una hora amb l'AVE d'aquí, i quan ells van preguntar, bueno, però com aneu cap allà, amb avió, no? I els hi semblava que ens anàvem a l'altra punta del món, i vam dir, no, si anem amb un tren. Amb un tren? Sí, home, és el que dura una hora. I és el que dèiem, un dia parlant per Hong Kong, dèiem, aquests nens segur que no han anat ni aniran, no. Perquè és que és tan gran, Guangzhou, per exemple, per anar on estàvem nosaltres, que no ens semblava que estàvem a les afores de res, sinó com una ciutat més, fins al centre de dir, va, estem al centre de Guangzhou, estàvem una hora, en cotxe, no? I clar, on estàvem nosaltres també semblava com que estàvem aïllats, perquè hi ha moltes zones on, com que hi ha zones privades, i abans d'entrar en el nostre barri, però que el nostre barri així a simple vista veiem 6-7 milions de persones vivint segur per als edificis, havies de passar com unes barreres de seguretat amb policia, i o només passaven els veïns o entraves pagant, no? Que a dins ja hi havia de tot, però per això al final eren com pobles dins de...
O sí, és per la seva vida dins, no? De el que diu ell.
I ens comentàveu abans, YouTube, internet, tot això, ho tenen capat. Com ho viuen això? Amb normalitat, m'imagino, perquè com que no coneixen res més, no?
Sí, és amb normalitat. Nosaltres, jo almenys, personalment ho vaig portar fatal.
Perquè vosaltres, evidentment, tampoc teniu accés.
Sí, sí.
Sí.
Alguna cosa sí, però...
Vam comprar unes targetes de mòbil per poder utilitzar allà, i com que ja veníem amb les nostres aplicacions, llavors en allà sí que ho podíem utilitzar, però tot i així, però que representava això, que sí, fallava moltíssim i costava molt de carregar i... Però clar, no sé, és com si ara m'apareixes tu amb una cosa, que és la mare dels ous, i em dius, com has viscut sense això? Pues perquè no ho coneixia.
No, no? Clar,
llavors ells sí que miren coses d'internet, però diferent.
Us aniríeu a entrenar allà? A viure allà pel bàsquet?
Amb l'altra empresa de l'any passat, ells m'ho van oferir, no? Abans de quan vam viure aquí un parell de dies i tal, van dir, Joan, vols venir cap allà? Com funciona això, no? I ells me donaven un sou, l'allotjament i la casa, no? Però clar, no era un sou per mantenir la Joana, en Roc i en Lau. I a més, clar, et funciona molt bé, però i si d'aquí un missatge de tornar a l'escola, que faig, no? Llavors, has de veure-ho molt clar, de dir, mira, és una empresa molt gran o segura, de dir, va, ves cap allà. Però clar, amb un paquet que jo porto...
S'ha d'estar molt segur. Mm,
molt bé. Escolta'm, i el menjar què tal per allà? El menjar... Ja rieu.
Home, no,
jo tampoc vull... Sabeu que hi haurà una segona part de l'entrevista, que és de l'Estefania, que no li vull aixafar, diu que no. Bé, doncs continuem.
No, pot seguir per aquí.
Podem seguir per aquí.
Tenim un masterclass amb arròs, amb ou.
Aneu rastrets?
Que no és...
Bueno. No és, ens escolta el cubana.
No és el mateix que ara te'n vas allà al carrer i hi ha un restaurant i que tu pots triar, no? Mm-hmm. Clar, allà a l'escola... Venia un noi amb una moto que no sabem com no queia perquè duia una caixa gegant de menjar, i cada dia per esmorzar hi havia les mateixes tallarines blanques amb una sopa i verdures i un ou ferrat. I això es barrejava i es menjava cada dia el mateix per esmorzar, no? I per dinar i sopar, que també hi havia el mateix, era arròs, carn i verdura. Llavors a partir d'aquí a barrejar i a fer les arts plàstiques amb els palillos per intentar-ho pescar. No?
A més, ho teníeu coberts.
Nosaltres en portàvem, però no els vam fer servir.
Bueno, però vam ser valents i ens vam... Ja que hi érem allà, doncs vam dir... Bueno, doncs
ja que demanem que la gent, quan vingui aquí, estigui, pugui parlar el català, vosaltres us vau emportar, vau fer els seus coberts, no?
Exacte.
Vau aprendre xinès?
Algunes paraules que necessitava.
Doncs
no?
Mira, sí, jo crec que més del que ens hauríem imaginat, eh? No sé si és perquè la traductora també era una mica més peix que nosaltres amb el món del bàsquet, que al final vam dir, tu, necessitem saber quatre conceptes. Jo és el que dèiem en Joan, potser tota una experiència de tot un any allà, fora dels horaris d'entrenament, ha de ser complicat, però un cop ja te'n surts a nivell de paraules i és el teu equip, bueno, doncs una temporada, no et dic que no, però és un altre món.
Amb uns quants fuets
i el
pan tomàquet.
El pernilet, sí. I oli, sobretot l'oli.
A Hong Kong vam trobar, des de lluny veiem pernil, Barcelona, i cap allà.
De cap.
I va anar-hi ell primer sol i em diu: Joan, hi ha un tio tallant pernil i Estrella d'Am. Dic, anem cap allà, anem cap allà a fer la cervesa.
Escolteu-me aquesta musiqueta. Doncs aquesta musiqueta és el...
La introducció
de la secció de la nostra companya Estefania, que ja la tenim aquí. Què tal, Estefania? Interessant,
molt bé,
eh?
Molt bé, ja ha tornat. Sí,
puc veure, eh? Com que a l'altra punta de món, és totalment diferent.
Tot diferent, eh?
I no necessiten més, perquè no ho tenen.
Perquè no el coneixen. No, si no el coneixes, no sap. I és veritat que aquesta ciutat és supergran, perquè jo no he anat. No, però per exemple, el meu cunyat i tot, sí, perquè hi ha moltes fàbriques xineses, i també va dir el mateix, és enorme. És al·lucinant.
Molt bé. Doncs escolta'm, Estefania, la teva secció, endavant. Veig que per la gent que ens està seguint per la ràdio i no ens veu, explica'ns què portes a les mans. Una cosa que es va estrenar a l'entrevista amb la gent que va a Kona.
De Kona, sí. Doncs tornen els martes, és a dir...
Sembla una, no fa gràcia.
Té. Va, doncs explica. Jo sé que ells són seguidors del programa i que segurament han vist les altres entrevistes i que estem fent un viatge al món. Hem anat a Kona, bueno, a Hawaii, hem anat al Japó,
Sevilla.
A Sevilla.
Al Japó també, és veritat. Amb el Lluís Carreras, sí.
Doncs ara anem a la Xina, amb vosaltres. I llavors farem un test de la Xina a veure què sabeu de la Xina o què no sabeu de la Xina.
A veure si hem anat i hem tornat sense saber res.
I llavors expliquem per què serveixen els martellets, que ara els hi donarem, els hi farem entrega.
Sí, cadascun teniu un, perquè jugueu per separat, eh?
Són els martellets aquests, per la gent que ens està seguint per la ràdio, que són de joguina, que piques, i llavors el primer que piqui tindrà la resposta.
Ah, això mateix.
El premi el tenim a punt, aquest cop?
Està quasi a punt.
Ja sabia jo que no.
Quasi.
Està sense definir.
Allà també passava.
No, perquè serà un premi de final de tot qui hagi guanyat en tota la temporada s'emportarà el premi, clar.
Ja sé que ara és un plat d'arròs bullit amb un ou ferrat.
No, doncs ens guanyar.
Endavant, Estefania.
Vale. Com estàveu dient fa molt poquet, a Xina hi ha normes molt estrictes, vale? I una de les normes que hi ha a Xina és que els soldats han d'anar sempre amb el coll molt recte. El coll, la cara cap endavant. Vale? Llavors, ells tenen un truc per aconseguir que està sempre tan recte.
Un truc de l'almandruc.
Un truc. Llavors, he de dir...
Si els veiéssiu els nostres convidats...
Home, jo estic concentrat. La cara que jo vull perdre.
Ara mateix...
Ho tinc claríssim.
Sí. Hi ha tres opcions, A, B o C.
Va.
Quina d'aquesta opció és la correcta, eh?
El pot haver.
No, aixecar el martell. Va. La primera opció és que porten a la camisa una banda de cartró. Saps com la compreu la camisa que a vegades porta el cartró? Vale, doncs porten una banda de cartró i es queden allà, quiets. La segona opció seria que porten com una armilla interior petiteta, que els hi fa estar molt rectes de l'esquena, per tant el coll està sempre a dalt, vale? I la tercera opció és que porten agulles per mantenir doncs, aquella cap a dalt.
Perquè es punxin.
Clar, i llavors no el baixen. Quina opció és la correcta? A, B o C?
Te deixo picar,
perquè diré la D. La D claríssim.
Pica. La D.
En qui que ha picat? No s'ha vist.
La D vols dir l'armilla.
Sí, correcte.
L'armilla interior.
Jo dic la C per portar la contrària en Quique.
El tema agulles no ho veig clar, eh?
Doncs has de veure clar. És el tema agulles.
Veus? Home,
porten agulles al coll. Sí, t'ho juro. A la camisa porten agulles perquè no puguin baixar al cap.
Quines coses que s'aprenen sense anar a la Xina, eh?
Imagina't.
Imagineu-vos ara que trobeu un militar d'aquests i pam, clatellot d'aquests, te'n vas amb la mà com si haguessis punxat
entre
un eriçó.
Entre això i de la manera que dormen per les nits ja és espectacular.
A veure, explica'ns això.
Bueno, hem patit, hem sofert. Exacte, això seria...
A la taula.
No hi ha matalassos.
Ah, no matalàs.
I no matalàs.
No partir. Aleshores,
va ser durillo.
Hem tornat amb l'esquena ben recta.
No? Home, això és un dels acudits que t'expliquen primer quan ets petit.
Sí,
els 10 manaments, els xinesos no tenen matalassos, per què? Perquè un dels manaments es diu no matalàs.
Sí. No, jo no sabia, eh?
Sí. Doncs no hi havia...
Doncs no hi havia matalàs.
Era un fusta.
Era fusta.
Ara, heu tenir l'esquena ara, escolta'm, espectacular.
Bueno, en guatxos s'està fent d'or.
Exacte.
Anem per la següent pregunta, aquesta és de veritat o mentida?
Vinga.
El ketchup és originari de la Xina? Això és veritat o això és mentida?
Mentida.
Doncs pues és veritat. El ketchup és originari de la Xina
ketchup.
Sí, era una salsa feta de peix que es deia ketchup. Ja, al final... Ah, ja,
final l'han fet americà al final.
Els americans, però...
Hòstia, els americans ho fan tot, tu.
Sí, els xinos, van, com tot, inventen moltes coses, però el ketchup també.
Estic en collonido ara, Estefania.
Ai...
El ketchup ho miraré d'una altra manera. Digues.
Seguim amb la tercera, i és que... Tres opcions, A, B o C, vale? Els xinesos, sabeu que som també molt supersticiosos amb els noms dels nens, no? I...
Sí,
ho sabeu, no?
I tant.
No.
Doncs jo us ho dic. Ells no posen nom qualsevol.
El nom
sempre ha de tenir un significat i un per què. Vale. Doncs hi ha un nom que és bastant comú, que és Aoyun. Aoyun.
Aoyun.
Aoyun.
Tenien quatre al base.
Al base, l'escorta.
Quatre tirador.
El shooter.
Doncs què significa aquest nom? A, Jocs Olímpics. B, reencarnació familiar. O C, puresa.
Puresa, no?
Ah, no, tu vas...
Separat,
no, en Joan ha picat primer.
Joan.
Jo dic la B, la reencarnació. Quique.
Va, ara m'ho puc tirar enrere, puresa.
Jocs Olímpics.
Hòstia, dir que hem anat a la Xina.
Hi ha més de 4.000 nois que es diuen així.
Més de 4.000? Va, però això és una cantonada.
Són molts llocs. Per això després guanyen 100 medalles cada Jocs Olímpics.
Això és una cantonada.
Perquè està agafant força.
Són molt pocs.
4.000, res, és molt poca gent. Hi ha més Jordis que Ulluns.
Pot ser.
O Joan.
Però està un auge. És un nom que està en auge.
Ah, vale.
Seguim amb la següent pregunta.
Quin patir, digues.
Ai. Per exemple, la policia aquí utilitza els gossos, no?, per fer rastrejos, perquè tenen millor olfacte, no?
Sí,
també
sí.
A vegades s'utilitzem, sí o no? Sí.
No,
també
sí.
A vegades hi ha persones una mica així dolentes que utilitzen els lloros perquè els avisin abans que els enganxi la policia quan estan fent coses dolentes. Però quin animal utilitza la policia xinesa?
Ah!
A, coloms. B, oques. O C, porcs.
Jo dic un porc.
Jo també, voto pel porc.
Pel porc, sí? No, les oques.
Okay.
Ara, si aneu a la Xina, segurament...
És una broma, no hem estat a la Xina.
Com vegis una
altra... Estàvem a Pequín, darrere de l'Ajuntament, no vam anar...
És que entrenàvem tantes hores que no vam tenir temps per res més.
Home, no vèieu ple d'oques al costat, al voltant del pavelló del Mundial
d'Avis? Ara deia que hi molta fauna.
Doncs a vegades, en comptes de portar a gossos, porten oques perquè tenen millor visibilitat i són més agressives que els gossos. Sí, sí, vosaltres rieu, però...
Una oca policia.
També es diu Rex com a policia?
Sí, potser. O es diu Donald. Ah, no, allò és un pato o una oca, és el mateix?
No, és el mateix.
És el que tenim un jardí que millor coneixi.
La següent és de veritat o mentida.
Però, espera, hi porten uniforme amb agulles aquí també, pobres oques?
No, de moment no.
Pobretes.
Però estan a estudi, eh? Ja saps que els xinesos tot ho fan.
Sí. Si troben algun benefici...
Si ho han d'inventar, si ho han de copiar, ho copien.
Ho fan ràpid.
La següent, veritat o mentida, els xinesos, tot i que potser tenen molta restricció, tenen molta dificultat per connectar-se al Facebook, a l'Instagram, a tot això, són molt de mòbil, estan tot el dia amb la tecnologia.
Huawei.
Sí? Vale. És veritat o mentida que hi ha algunes ciutats a la Xina que hi han instal·lat carrils només per la gent que va amb el mòbil mirant-ho perquè no caiguin.
Segur, veritat.
No dono fe.
Seguríssim, veritat.
Això és cert.
Això és cert.
A Alemanya també n'hi ha.
Sí?
Sí.
Aquí de moment no.
De moment no. Espera't.
La següent també és veritat o mentida, i és que no sé si heu dit que heu provat l'arròs, però les...
Un parell de dies.
I les ceps, les heu provat?
No. Ens van oferir les granotes i tortugues marines, això sí. Però no...
O potser ens van oferir algú ben menjar o potser, i van callar.
Potser
van
i no sabeu el que era.
Sí, van menjar toro també.
Toro?
Però potser van menjar serp i no ho sabem. Sí,
diuen que té gust de pollastre, la
serp? Sí, de pollastre. Sí, jo he menjat, però diuen això.
Jo prefereixo pollastre.
Doncs és veritat o mentida que ells que consumeixen tanta serp ara mateix la tenen en risc d'extinció.
Jo dic mentida.
Jo crec que sí.
Sí? Doncs guanyes tu.
Ah.
Està, si mengen 10 tonelades de serps a l'any.
10 tonelades de serps?
10.000 tonelades.
Però és que els aprofiti, tu. En fi, què més tenim per aquí?
Queden dues últimes, només, veritat o mentida. Vosaltres jugueu a bàsquet, però a ping-pong l'he provat?
Home, l'hem provat, sí.
No diguis ping-pong, no diguis ping-pong.
No, espera,
digues
espera,
tenis taula, perquè vindrà l'Aitor Puig no. I ens fotrà la bronca.
Vale, però el tenis taula s'ha inventat a la Xina, sí o no?
No.
Jo te porto la contrària, sí.
Doncs no, se'n va inventar a la Gran Bretanya.
Oi, bo?
Sí, i es deia ping-pong, després ja va dir tenis taula, però...
Els anglesos.
Els anglesos, el
futbol,
sí.
Els són els innovadors.
Sí, sí, sí. Però els xinesos ho van copiar.
Exacte.
Sí, cadascú, és això, ja és això.
Té el seu rol. Ja hi ha qui inventa i hi ha qui copia.
I heu tingut algun entrebanc de protocol a la Xina? Us han regalat alguna cosa a la Xina?
Sí. A les reunions prèvies sí que em van regalar coses i també quan vam ser allà ens van regalar... Bueno, La samarreta aquesta i una altra samarreta també.
I, però què vau fer quan estava embolicat el regal? El va obrir davant d'ells?
No.
No, estava plegat, no?
Sí.
Sí? Però què penseu? Què és de protocol? Quan ens regalen algú, un xinès, obrir el regal allà mateix perquè la persona vegi que l'has obert i t'agrada? Opció B, no es pot obrir en presència de la persona que t'ho regala? O l'opció C? Si el regal és a una dona, mai el pot obrir ella. L'ha d'obrir el seu pare, el seu germà o la persona que estigui, entre cometes, responsable, perquè ja sabem que hi ha home que estigui amb ella.
És que gairebé pregunten dues respostes.
Jo dic la B.
Me puc equivocar, però és la B seguríssim, eh? Jo puc donar un exemple. Ara diràs que és la C, la C, però... No, jo voto la B, eh? Però...
És la B.
Recordem que no la B?
La B és, no es pot obrir davant de la persona que t'ha fet el regal, i és aquesta.
Sí que és cert que
és de mala educació.
Nosaltres vam donar un obsequi, perquè també ens imaginàvem que bueno, hi havia interacció, i jo em vaig quedar amb el detall, que no ens van fer gairebé ni cas.
Van agafar i van marxar.
No, és que és això del protocol. Sí.
Van agafar i jo vam pensar...
Ah, vale
de res, eh?
Saps?
Allò, de res.
Una abraçada, alguna cosa d'aquesta, no, doncs vam quedar... vale. Saps?
No, igual que no el pots tocar al cap als nens, i hi ha coses que no el pots fer, el protocol.
Déu-n'hi-do, el que hem après de la Xina avui, eh?
Nosaltres, sobretot.
Molt bé, Estefania, alguna coseta més?
No, ja està.
Molt bé,
ja està.
Doncs moltes gràcies, molt Estefania. Amb aquesta, l'havíeu sentit mai, aquesta
sí,
cançó?
Sí, és a dir, dibuixos, a que sí?
A veure...
No.
Jo no.
És que som molt joves.
Jo no, és de veritat. I comença, comença aquesta? En un bosque de la Xina.
En un bosque de la Xina, la Xinita.
Sou gent molt joves, sou molt joves.
Estic acollonit ara. De seguida saltar la deixa de la banqueta. En fi, Joan, Quique, moltíssimes gràcies per haver-nos vingut, haver vingut aquí a la ràdio a explicar-nos la vostra experiència, ja no només de bàsquet, sinó de viure en un lloc tan llunyà i tan diferent a on estem vivint nosaltres. Gràcies, nois.
Gràcies.
I nosaltres el que fem és acomiadar la gent que ens està seguint a través del Facebook Live, a través de les nostres xarxes socials, i el que fem ara és una mínima pausa per la publicitat i retornem en el 107.9 de l'FM per anar ja acomiadant la banqueta d'estiu d'avui dilluns.
Interactua amb nosaltres. Twitter, @RadioCalellaTV. Segueix-nos, participa i comparteix. Textos, àudios, fotos, vídeos... Comparteix.
Molt bé, doncs, després d'aquesta entrevista amb el Joan Coll i el Quique Gonzalo, ha estat interessant, eh?
Ha estat molt interessant, no m'ho esperava, hi ha moltes anècdotes aquí.
I a més, doncs, ostres, conèixer una mica les diferents maneres de viure l'esport, les maneres diferents de viure arreu del món a través, doncs, de veure a través de l'esport. En fi, que nosaltres ja ho anem deixant aquí. Què et sembla, Estefania?
Ja s'acabó.
Versió estiu.
Se'n fa curt, eh?
Sí, es fa curtet. Però ja veuràs, quan estiguem a mitja temporada, que diràs, a veure si s'acaba això.
A veure si arriba Nadal.
Molt bé, Estefania, moltíssimes gràcies.
A tu.
Un programa que s'ha fet gràcies a l'Estefania Burgos, al Jaume Riera, a la realització, i al Jordi Terme, a la realització radiofònica. Nosaltres tornem el proper dilluns amb més esport, amb més banqueta. Adéu-siau.
I ens parlem d'una escola demà dimarts a les 6 de la tarda.